Ràdio Estel. És la una del migdia.
A continuació, us oferim el cant de la Salve a càrrec de la comunitat benedictina de Sant Benet de Montserrat.
Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, Es Spes nostra salve. A ti clamamus, exsules filii ebe, a ti suspiramus.
Us hem ofert el cant de la Salve a càrrec de la comunitat benedictina de Sant Benet de Montserrat. Josep Maria Soler, abat de Montserrat.
Valoro molt la tasca que fa Ràdio Estel perquè és una emissora que porta els valors evangèlics, que porta la saviesa de l'humanisme cristià a la societat de Catalunya. D'altra banda, també és important, i el ressò que en rebem de la gent ens ho fa veure, la retransmissió dels oficis de Montserrat. Sense Ràdio Estel això no arribaria a tanta gent. Crec que és un moment per felicitar i, d'altra banda, per mirar de potenciar el servei que Ràdio Estel presta, que no és només un servei a l'Església, sinó que és un servei a la societat catalana.
Ajuda'ns a continuar fent-ho possible.
Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi.
Verdaguer i Almera, amics i companys de viatge. Al Catalunya Cristiana d'aquesta setmana revelem l'amistat de Jacint Verdaguer i Jaume Almera, nascuts el 1845 i ordenats a començament dels 70. Emprengueren plegats un pelegrinatge a Terra Santa, durant el qual cadascun d'ells enregistrà les seves observacions en els respectius quaderns de campanya.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter. Ràdio Estel. Els dimarts cada 15 dies, a les 9 del matí, parlem de salut de la manera més natural. Naturalment Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tota l'experiència del Doctor Pros al teu servei, els dimarts cada 15 dies a les 9 del matí, a Naturalment. Repetició els dissabtes a les 6 de la tarda. L'espiritualitat, la natura i la cultura del Nepal amb el Club Més Amics. El Nepal i el Bhutan t'esperen. Vine amb nosaltres a conèixer els regnes de l'Himàlaia. Del 16 al 25 d'octubre, Nepal i Bhutan amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Riferra Café, empresa dedicada a la foneria de campanes, la instal·lació de rellotges monumentals i la sonorització d'esglésies, col·legis, ajuntaments i institucions religioses. En motiu del nostre 50è aniversari, Rifferro Café dona les gràcies a tots els clients i amics que heu confiat en nosaltres. Continuem junts. Rifferro Café. Ens trobareu a Girona, Barcelona, Terrassa i també a rocafé.com.
De jazz, com més, millor. Els dissabtes a Ràdio Estel gaudeix d'un extra de jazz setmanal a la fórmula jazz de Ràdio Estel. A partir de les 2 del migdia, més de 4 hores seguides de jazz. Jazz pels descosits, sense mesura, sense límits. Perquè de jazz, com més, millor. Els dissabtes a la 1 del migdia, fórmula jazz a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
BMO Advocats, assessorament jurídic global i integral. Som al carrer Balma 171 de Barcelona. A BMO Advocats mantenim sempre el compromís d'una total transparència i una feina personalitzada i de proximitat amb el nostre client. Sempre informat, sempre actualitzat, sempre acompanyat. Troba'ns al 93 453 61 90 i a bmoabogados.es. BMO Advocats, perquè tu tries confiança. Més enllà de la parròquia, amb Joan Trias.
Vinga, doncs benvinguts a un nou programa Més enllà de la parròquia. Com sempre, el control tècnic. Avui tenim en Jordi Carretero i el responsable de producció, la Virgínia Espadaler, els parla Joan Trias. Avui en aquest programa volem iniciar parlant de com fer una societat més justa. I és per això que hem convidat a l'estudi a Francesc Barreda, ell és coordinador d'Acord Ciutadà. Què tal? Benvingut, bon dia. I també a Xavier Loza, director de Fundació La Vinya. Què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Comencem per la història de la Fundació La Vinya. Quina és la història d'aquesta fundació? Per què neix?
Bueno, l'any 98, les tres parròquies dels barris de Bellvitge i Gornal van decidir posar en comú tota la seva acció social per arribar més lluny i intentar transformar la realitat dels barris.
Mm. Per tant, quina és la seva missió?
Doncs nosaltres diem que intentem acollir, atendre i acompanyar les persones dels barris de Bellvitge i Gornal per intentar transformar les seves vides, perquè ens creiem que transformant allò que tenim a prop participem de l'esperança d'aquest món més just que tots intentem somiar alguna vegada.
Un món més just que entenc que també vol fer possible Acord Ciutadà, eh? Què és Acord Ciutadà?
Acord Ciutadà és un espai de treball. Un espai de treball entre l'Ajuntament de la ciutat de Barcelona i totes les organitzacions ciutadanes que ho desitgin, tant entitats socials, fundacions, però també col·legis professionals, sindicats, empreses, universitats, per treballar conjuntament també en la línia que deia el company d'aconseguir un món més just i solidari.
Li preguntava abans al senyor Loza, el director de la Fundació La Vinya, com va néixer aquesta fundació, com va néixer l'acord?
L'acord ciutadà formalment neix a l'any 2006, ara tenim ja gairebé 13 anys, però una mica les coses no neixen, totes tenen una gestació. Barcelona és una ciutat que, per sort, creiem, sempre ha tingut un moviment associatiu molt potent, molt motivat, molt inclusiu, valgui la redundància. Llavors, ja als anys 90 existia una associació que es deia Associació Barcelona per l'Acció Social, on ja hi havia molts dels agents que després han participat a l'acord, i a l'acord es forma formalment a l'abril del 2006 amb la intenció d'això expandir-ho. En aquells moments eren 235 entitats, ara són més de 700, com podríem dir que una miqueta sí que ha crescut.
Ens explicava el Xavier de la Fundació La Vinya, que és una entitat social d'actuació als barris de Bellvitge i La Gornal, ciutat de l'Hospitalet de Llobregat. Per què precisament en aquests llocs?
Bueno, perquè és on estaven i on estan ubicades les parròquies que ho van fundar. També nosaltres estem molt convençuts d'això que et comentava, no? De que l'impacte local doncs es multiplica, i per tant, creiem que hi ha gent que fa bona feina en altres barris i segur que n'heu parlat aquí en el programa, per tant, no cal anar-se'n gaire lluny a treballar, sinó si al teu voltant pots ajudar. I nosaltres tenim feina suficient en aquests barris i, per tant, estem centrats allà.
En ambdós casos, eh? Quins tipus de professionals formen tant la Fundació La Vinya com a Cor Ciutadà?
Bueno, en el cas de La Vinya, nosaltres som una entitat bàsicament de voluntariat. Sí que és veritat que hi ha un equip tècnic que està conformat per 19 persones, però tenim més de 350 voluntaris i voluntàries que són els que fan possible l'acció. Per tant, els perfils professionals són molt diversos. Pel que fa a l'equip tècnic, òbviament, doncs més centrats en professions de l'àmbit social, però en el perfil de les persones voluntàries doncs hi ha gent de totes les formacions, orígens, procedències, i que es dedica bàsicament a donar un cop de mà per intentar transformar la vida d'altres persones.
Uh-huh. En el cas de Cor Ciutadà?
Sí. Bueno, en el cas de l'acord per la mateixa diversitat de les 700 organitzacions que en formen part, n'hi ha de tot, no? Sí que les entitats aquelles més de les entitats de caire social pur, per dir-ho d'una manera, que serien la majoria, pues serien treballadores i treballadors socials, educadors i educadores socials, psicòlegs, etc. Però després, pues bueno, des d'insertors laborals a gent d'inserció de persones amb discapacitat, a responsables d'empresa, de programes de responsabilitat social corporativa, A gent, hi ha una mica de tot, no? Depèn de... Si després em preguntes de l'acord, hi ha en les xarxes i tal, pues depenent una mica de la xarxa, també conformarà el tipus de professional.
Uh-huh. Abans de preguntar-vos per aquestes coses específiques de cadascuna de les entitats, de la Fundació, de Cor Ciutadà, deixin-me que els pregunti quins són els valors, quins creuen que són els valors irrenunciables tant de la Fundació La Vinya com de Cor Ciutadà.
Bueno, per nosaltres a La Vinya, doncs, com comentava, un dels nostres valors més importants és el voluntariat. Creiem que amb l'acció solidària i generosa es poden fer moltes coses i ho estem portant a terme. També tenim altres valors que ens guien, com pot ser doncs, el rigor, no? Entenem que, tot i ser una entitat petita d'àmbit local, que gestiona bàsicament amb persones voluntàries, doncs hem de fer bé les coses, hem de ser transparents, hem de gestionar perfectament els nostres recursos, també la voluntat d'anar en xarxa i treballar amb altres, ja sigui dintre el barri, com dintre la ciutat d'Hospitalet, com en altres àmbits, més d'església o més de la societat civil. I després també, doncs, en aquesta línia que comentava, doncs, l'austeritat també pot ser un valor que marca, no? Hem de fer bé les coses, però les hem de dimensionar bé i saber doncs què és necessari i què no, en cada moment. També entenent que tenim a persones que ho estan passant molt malament i, per tant, doncs hem de saber discernir molt bé els nostres mitjans.
Francesc, valors irrenunciables, aquells que diguis... Sí. Amb aquests es basa...
Bueno, aquí n'hi ha un descrit que ara el llegiré, però el principal, per entendre'ns, és el compromís de treballar conjuntament per la transformació social de la ciutat. Uh-huh. I també el treball aquest en xarxa, projecte conjunt. L'acord és treballar conjuntament. Llavors, una mica, sí que volen ser uns principis molt amplis, però sí renunciables, com tu bé dius, que són la convivència, la cooperació, la cohesió social, la creativitat, o sigui, anar també més endavant, ja que ens ajuntem, fem-ho, la comunitat, governança democràtica, treballar conjuntament governs i societat civil, el treball en xarxa i la qualitat del treball també com un tema irrenunciable.
En el cas de la Fundació, i ara ja entro en matèria en cadascun dels temes que estem parlant, de la Fundació La Vinya, de Cor Ciutadà, en el cas de la Fundació, deia, quins serveis o atencions ofereix la Fundació a les persones o a les famílies?
Nosaltres ens estructurem com en tres grans àmbits d'actuació. Un d'ells és l'ajuda fraterna, que bàsicament és el servei on es cobreixen necessitats bàsiques o d'urgència, que hi ha un gran volum, que són els bancs d'aliments. Tenim dos punts de distribució d'aliments i donem suport a moltes famílies dels barris que estan passant un mal moment econòmic. Després tenim també projectes de formació i acompanyament de persones adultes i gent gran, on tenim grups d'alfabetització, tant en idioma com en temes d'informàtica o noves tecnologies, grups de trobada, visites a presos i tota aquesta part més àmplia de gent gran, acompanyament, Fem visites a domicilis, també, per persones que estan en situació de soledat no desitjada. I després tenim tota la part d'acompanyament i formació i educació d'infants, adolescents, joves i famílies, no? On tenim diversos centres d'infants en horari extraescolar, esplais de cap de setmana, i també tenim unes activitats d'estiu bastant potents que estem en plena preparació.
Deixa'm preguntar-te si es pot fer un cert anunci de la fe, portar la fe als llocs sense una base de compromís social?
Bueno, nosaltres creiem que no. Estem convençuts que no hi ha anunci de la fe sense defensa de la justícia, i per tant creiem que és bàsic que les comunitats parroquials s'impliquin en la transformació del seu entorn, ajudant a intentar transformar la vida de les persones, però també a transformar estructures que són objectivament injustes, i per tant doncs, també tenim aquesta feina de dir i senyalar coses de la nostra societat que poden millorar.
Per tant, citen el títol d'aquest programa, eh? Sempre cal anar més enllà de la parròquia?
Sí, i crec que estem convençuts, jo personalment, i crec que tota l'entitat, no, de que és necessari, sempre ha sigut necessari, i més en aquest moment, no, en el món és cada vegada més interconnectat, i per tant les parròquies no poden estar aïllades del seu entorn, per tant han d'estar insertes al barri, col·laborar doncs, amb altres entitats, siguin d'església, siguin d'altres confessions, siguin com siguin, però que al final ens hem d'organitzar per intentar que totes les persones tinguin una vida lliure i digna.
Em deies, Xavier, tenim un projecte educatiu per als infants, tenim diversos centres. Costa tirar endavant projectes educatius amb els infants en ple segle XXI, on els infants, tots en són conscients, estan enganxats a una tauleta, a un mòbil, a les tecnologies, a internet?
Sí, bueno, al final sí que, òbviament, costa, perquè hi ha unes dinàmiques socials que ens porten a estar mirant tot el rato la pantalla, però al final els nens i nenes el que volen és jugar. I quan tenen un grup de voluntaris i voluntàries joves que els hi preparen jocs amb tot el carinyo del món, que treballen molt bé i que els animen i els engresquen, doncs al final és fàcil també, en certa manera, trencar aquestes barreres. Sí que és com difícil explicar que val la pena implicar-se, ser voluntari i de més, perquè cada vegada estem en una societat més utilitarista, i tot allò que no comporti un rendiment econòmic doncs no està ben valorat. Però encara hi ha persones que s'ho creuen, i a Catalunya n'hi ha moltes que ens agrupem en el moviment de centres d'esplais cristians, i per tant doncs encara estem aquí remant.
I ara passo dels infants als adults, a la gent gran. Tenen la problemàtica, perquè, clar, em deies, són gent que ho han passat molt malament. A vegades, d'alguna manera, noteu que han perdut una mica la seva fe?
Doncs la gent gran que nosaltres atenem diria que més aviat és el contrari. Són persones que tenen una esperança molt gran, que tenen una confiança que és envejable i que estan molt vinculades a les comunitats. També arribem a altres persones que no són practicants o que no estan dintre de la comunitat parroquial, però les que estan amb un nivell de compromís molt gran.
Per tant, deixa'm repreguntar-t'ho, eh? Creus que han perdut la fe en la seva societat?
Bueno, els canvis són molt ràpids, no? I costa, les persones grans costa més que s'adaptin, i per tant se senten una mica fora de la societat, però com ens pot passar a nosaltres si perdem el pas, no? El problema és perdre el pas, el problema és que no hi hagi ningú que t'acompanyi, que t'expliqui, que t'ajudi, i per tant sí que les persones grans ho tenen més difícil, sobretot perquè ens estem cada vegada amb aquesta dinàmica tecnològica que em comentaves, i això fa que sigui complicat, però encara tenen interès per a seguir participant.
Què és el Premi Josep Maria Panyella?
Bueno, el Premi Josep Maria Panyella és un premi per treballs de recerca de batxillerat que intenta buscar que els estudiants facin reflexió al voltant de les causes que generen la injustícia, del voluntariat o d'entitats socials. Perquè el Josep Maria Panyella era un dels rectors de les parròquies de Bellvitge, jesuïta, que va sempre combinar la seva tasca de compromís amb les persones doncs, aquestes que han perdut el pas, les últimes de la nostra societat, amb una reflexió molt profunda, no? I quan va morir vam creure convenient que per no només recordar el seu nom, sinó també per animar a que aquesta reflexió no es perdi i per animar a que les persones més joves puguin doncs donar voltes al voltant de què està passant en el nostre món.
Com dèiem, també ens acompanyava avui a l'estudi en Francesc Barreda, coordinador d'Acord Ciutadà per la Barcelona Inclusiva. Ens explicava molt bé de què es tractava l'Acord Ciutadà, com naixia i quins objectius tenia. Francesc, quines activitats i projectes realitza i promou l'Acord?
Bé, l'Acord, per la seva mateixa gran procedència d'entitats diverses, en té moltes. Jo m'atreviria a dir que per això que l'autèntic muscle de l'Acord és el que nosaltres li diem xarxes i xarxes d'acció. Xarxes que sabeu que com a ajuntament a vegades hi ha espais de participació de la gent, consells, etc. Això des de l'Ajuntament es continua impulsant, però l'Acord primer és un acord d'igual a igual de l'Ajuntament amb diferents organitzacions ciutadanes i després enfocades a l'acció. Les xarxes aquestes d'acció de l'Acord són temàtiques i no volen tampoc englobar tot l'espectre social de la ciutat. Una, que segurament us sonarà alguna de les seves activitats, és la xarxa d'atenció a persones sense llar, que cada mes de maig fan el recompte de persones sense llar a la ciutat. Això és un dels productes que surten de l'Acord, però després hi ha altres xarxes. En aquests moments som 12 xarxes i el proper mes de maig hi haurà una més que serà la 13a. Tota conformar una xarxa comporta tots un previs importants que, si voleu, les numero totes, sinó algunes, la xarxa de famílies cuidadores, la xarxa dels drets dels infants, xarxa d'accessibilitat i vida independent, així, fins a aquestes 12 més una al maig 13.
Aquestes 12 xarxes que situen en quina àrea de territori?
Territori, en principi, és Barcelona. Val? En principi, és Barcelona, és un tema que s'impulsa des de l'Ajuntament de Barcelona i des de l'associació aquesta Barcelona per l'Acció Social dels anys 90. Sí que en certs temes, com per exemple l'habitatge, en aquests moments, i estem començant, la solució, pensen les entitats, pensem tots conjuntament, ja no pot ser només a nivell de ciutat de Barcelona, sinó que com a mínim amb un entorn metropolità. Llavors, per primera vegada dins de la petita història de l'Acord, estem començant a obrir un projecte, no sabem si acabarà en xarxa. A l'Acord comencem, agafem un tema amb els agents implicats, mirem quines voltes li podem donar, com el podem enfocar, etc. Llavors ara estem fent això amb el tema d'habitatge i a nivell metropolità. Probablement d'aquí un temps tindrem una xarxa o similar d'habitatge. Amb el tema de l'habitatge, deixem que m'hi pari només un moment, perquè realment pensem que és un dels drames que tenim avui com a societat, no? Amb una idea de que a vegades inclús hi han hagut petits posicionaments diferents entre diversos ajuntaments, el de Barcelona i altres de l'àrea metropolitana, i amb interessos a vegades molt, molt, molt locals, no? Llavors, una mica la idea que tenim d'Acord quan ho expandim a l'àrea metropolitana és de poder crear un discurs de societat civil sobre el tema habitatge, i societat civil vol dir des de les entitats socials que ho pateixen fins als col·legis professionals, tant de treball social i d'educació social, com també, potser, del col·legi d'arquitectes, tots els agents, i si volen i volen jugar, també les patronals i els constructors, no? Perquè pensem que la solució ha d'anar, si aconseguim realment articular un discurs d'aquest estil, segurament haurem avançat una mica més, no del tot, però una mica més, per abordar el tema de l'habitatge.
Un problema que ens comentaves, Francesc, el de l'habitatge, que, per cert, en les últimes enquestes surt com un dels problemes que més preocupa els barcelonins.
Segur a tothom, però jo crec que amb els sectors vulnerables, que és la majoria d'usuaris, diguéssim, de les diverses xarxes de l'Acord, en definitiva, és el que sí, i pensem que l'habitatge molts cops és el que permet a persones amb dificultats severes en la seva vida tornar a la normalitat o no. Pot dependre de posseir un habitatge o no. Una de les xarxes, per exemple, que ja han de tractar el tema habitatge en global, una de les xarxes que hi ha a la Cort és la xarxa d'habitatges d'inclusió, que són aquells habitatges destinats a col·lectius concrets, des de gent sense llar, no?, que ha de fer un pas per poder normalitzar després la seva vida, a col·lectius de gent amb diverses discapacitats, a altre tipus de col·lectius vulnerables, i la gran clau del normalitzar és l'habitatge. Per tant, qualsevol cosa que puguem fer conjuntament serà benvinguda.
A més de tot això, teniu l'Àgora Ciutadana. Mm-hmm. Què és això?
L'Àgora Ciutadana és un dels espais que s'ha anat consolidant una mica. Moltes de les entitats, de les organitzacions que hem comentat de l'acord, són organitzacions ja professionalitzades, val? Que moltes d'elles també compten després amb els seus voluntaris, i l'Àgora una mica és aquell... una acció concretament pel voluntari. Hem evolucionat una mica més amb els termes, i ara li diem ciutadania activa i compromesa, una mica amb la idea de que hi ha com diversos tipus de ciutadans, ciutadanes actius i compromesos. Un seria el voluntariat social de tota la vida, per entendre'ns, però també hi ha activistes, hi ha grups que fent acció estan treballant també per la inclusió social a la ciutat. Hi ha tot el tema de plans comunitaris, d'intervencions comunitàries, on gent està el propi voluntari social que treballa al seu barri, les famílies cuidadores. Aquest gran tema és gent que també està fent una tasca social no remunerada. Llavors, una mica amb el concepte aquest de ciutadania activa, volem englobar tots aquests col·lectius. Mm-hmm.
Deixeu-me que us pregunti a tots dos si sentiu que no arribeu a tot arreu, d'alguna manera, si la gent no us demana més, però necessita més del que podeu donar.
Bueno, sempre hi ha més a fer, no? Però també amb aquesta confiança que comentava abans, no?, de que hi ha altres entitats que també treballen i que, per tant, totes ens complementem i sumem. Sempre hi ha coses i sempre estan sortint coses noves, no? El tema de l'habitatge és un tema de vulneració de drets claríssim i que, per tant, hem de batallar, però hi ha altres temes que preocupen i que s'han de entomar. Però no necessàriament ho ha de fer sempre la mateixa gent, no? Que la pluralitat també és positiva i el treball en xarxa ens aporta, doncs, noves maneres d'entendre'ns i d'articular-nos.
Sí, una mica el mateix. Bueno, absolutament d'acord amb el discurs del company i el treball, que és una mica, a més, la raó de ser de l'acord del treball en xarxa, no? Però afegeixo només un element, no?, que a més ens l'hem d'autoimposar, no?, que és el tema del treball en qualitat, no? O sigui, arribar mai arribarem. Aquesta ciutat o aquest país mai serà tot el just que voldríem, no? Llavors, el que passa és que en la mesura que ens responsabilitzem més de la nostra feina, que la intentem fer amb la major qualitat, intentem el treball en xarxa per crear sinergies amb altra gent, etcètera, tot això és que mai aconseguirem del tot. Segurament en lloc de 10 en podem arribar a avançar 20, eh? I dic això, en lloc de 10-20, que és el doble, és rendibilitzar, posar-nos i ser conscients de la magnitud del que significa treballar per una ciutat, en aquest cas un país, no sé quina paraula, no?, perquè aquí hi ha gent inclusiu de veritat. Sempre caldrà, però fem-ho, i jo crec que, a més, ho estem fent tots cada cop millor.
Dit d'una altra manera, ara ve la cleca, Francesc. Falta una mica d'implicació per part d'òrgans institucionals?
Bé, jo treballo a una institució, però qual, això no et contestaré jo, però jo crec
però
que...
Però si preguntarem al
sí, no, però sí, com a ciutadà, jo crec que sempre, i crec que com ha avançat molt és que crec que inclús totes les institucions, aquí ha canviat el discurs institucional d'uns temps aquí, jo crec que en positiu, totes les institucions també són conscients de què falta, no? Hi ha hagut moments, jo que ja porto uns anys donant voltes per aquest món, que les administracions en general tendien a estar oculta, no? De que, ostres, és una ciutat magnífica i la Barcelona del 92 i no sé què. I jo crec que ara les administracions i totes són conscients de que tenim problemes i que els hem de treballar tots conjuntament. La pregunta ben bé, per això, és que estava aquí amb l'administració, que era si han de posar... Evidentment, jo et diria, jo com a treballador professional del sector social, et diria que sempre caldrien més recursos, no? Però si aconseguim aquest treball conjunt que una mica l'acord està aconseguint de tots els diversos agents, d'implicar sectors com l'empresarial, que a vegades no ha estat tan motivat amb el tema, però que pensa que a ell també li ha d'interessar tenir una societat més justa, inclusiva per tot, jo crec que així ens avançarem. Jo sempre dedicaria més diners a lo social que a altres temes.
Xavier.
Bueno, molt d'acord amb aquesta última frase. Sí, jo crec que ens falta... Estem en un punt on compartim preocupacions, on compartim certs diagnòstics, però ens falta cultura de treball conjunta i que hem d'aprendre'n i que s'està començant a treballar en aquestes línies, no? Sobretot en les grans ciutats, que jo sàpiga, tot el tema dels consells municipals, dels consells de barri, etcètera, etcètera. Això dona veu a les persones, a les entitats, però falta que aquesta veu també sigui fins a cert punt vinculant i que permeti doncs, resoldre problemàtiques afectives, no? Que afecten a les persones i que es viuen com realment una problemàtica que m'afecta a mi en el meu dia a dia o que afecta al meu col·lectiu o afecta al meu barri o a la meva ciutat. I, per tant, doncs, que el que seguim treballant, però que la dinàmica sembla que és positiva.
Xavier Loza, director. Digue'm.
No, perdona, només puntualitzar una cosa a partir del que deia també el company, no? El tema dels consells i tot això són mecanismes de participació que tenen sobretot els ajuntaments i altres ens de l'administració. L'acord és treball conjunt, a banda de la participació del compromís que agafi el govern. Ara n'hi ha un, sabeu que d'aquí un mes i pico hi ha eleccions, probablement sigui el mateix o sigui un altre. Banda de hi haurà, per una banda, l'acció de govern, però després també de tots els agents, no? I aquí agents són molts. Vosaltres, Ràdio Estel, sou un agent, també. Sou un agent que pot ser... Sí, és cert, no vosaltres, eh? Ara amb BTV, per exemple, hem estat treballant coses concretes, és un altre agent de la ciutat, no? I jo crec que és l'important. El treball conjunt, de banda de les entitats, les organitzacions directament implicades, totes aquelles que poden fer feina pel tema de la inclusió, no? Con lo cual, això a més és un convit en tota regla si Ràdio Estel vol formar part de l'Acord Ciutadà.
Doncs queda aquesta invitació llançada i segur que tots hem de fer una bona tasca per millorar la ciutat i el país. Xavier Loza, director de la Fundació La Vinya, entitat social d'actuació als barris de Bellvitge i La Gornal, ciutat de l'Hospitalet de Llobregat. Moltíssimes gràcies per venir amb nosaltres en aquest estudi aquest matí.
A vosaltres.
I Francesc Barreda, coordinador d'Acord Ciutadà per la Barcelona Inclusiva. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins la propera.
Fins la propera.
A Ràdio Estel, més enllà de la parròquia.
Sortida, faig estiraments i miro fixament la cinta horitzontal d'allà al final. Per primer cop tinc la certesa que abans de caure mort avui per fi la trenco jo. Quan sigui a terra i tothom em miri a mi i els fotògrafs se m'acostin i m'agafin de perfil, hi haurà algun periodista d'un diari nacional que escriurà que el campió, estirat sobre la pista, tremolava i repetia que no s'acabi mai, que no s'acabi mai, que no s'acabi mai, que no s'acabi mai. aquesta cambra amb parets de color blanc. M'ajudes a vestir-me i m'has fet recordar la pista d'atletisme i aquell precís instant en la línia d'arribada on immortal tremolava i repetia que no s'acabi mal, que no s'acabi mal, que no s'acabi mal.
Com sempre en aquest programa que volem anar una mica més enllà de la parròquia, de fet de les quatre parròquies, perquè déu-n'hi-do la gent que ens acompanya avui en aquest estudi, com per exemple en Joan Ferreira, responsable de Santa Madrona. Què tal, com està?
Hola, bon dia.
Bé. A Pepa Alonso, de la Comissió d'Acció Social. Què tal, Pepa, com estàs?
Molt bé.
O en Josep Ricard i en Joan Cabot, que són rectors d'aquestes quatre parròquies. Què tal, com estan?
Bon dia, molt bé.
Parròquies sí, del Poble Sec, eh? Dèiem... Quina és la història de les parròquies del Poble Sec?
Bé, les parròquies són quatre actualment, que són Santa Madrona, Sant Salvador d'Horta, Sant Pere Claver i Mare de Lourdes. De fet, van néixer a mitjans del segle XIX. Uh-huh. Van néixer amb el barri, que ara està celebrant 150 anys. Uh-huh. I la primera va ser Santa Madrona, que va crear-se quan es va enderrocar la muralla, quan Montjuïc va deixar de ser zona militar, doncs va créixer el barri, i amb el barri va créixer la parròquia de Santa Madrona, que mica en mica després s'ha anat, doncs, s'ha anat subdividint amb altres parròquies, en un procés primer de fragmentació, a mesura que creixia el barri, i actualment, d'altre cop, de reagrupament, diríem així, en aquesta comunitat de parròquies. En tot cas, potser és interessant conèixer que, a part de la inicial Santa Madrona, que va néixer amb el barri, doncs, uh-huh, el segle, els anys 50 i 60, sobretot, especialment Sant Pere Claver i Sant Salvador d'Horta, van ser les parròquies que van néixer a redós del tema de la problemàtica social del barri, que en Josep ens pot explicar.
Doncs sí. Sant Pere Claver era una... no existia... Uh-huh. Tota la part de la muntanya de Montjuïc eren barraques de gitanos, sobretot, el barraquisme, que va durar molts anys. I llavors va anar-hi allà un jesuïta, el pare Artigues, al temps del bisbe doctor Modrego, i va dir, oh, això no pot ser. I va fer com quatre etapes per muntar o per crear una nova parròquia. La primera era, doncs, fer un centre d'atenció mèdica. El segon, una escola. El tercer, buscar vivendes socials perquè deixessin les barraques. I la quarta etapa, construir una parròquia que va ser l'any cap als anys 50. Uh-huh. O 60. Aleshores, aquest és important destacar aquest procés que està avui s'ha concretat molt més amb aquesta relació entre les realitats del barri i la presència cristiana de la parròquia.
Mm-hmm. Abans d'anar amb la relació de la parròquia amb el que és el barri, deixin-me que els hi pregunti, perquè em sorprenia, quina és la relació entre aquestes quatre parròquies? Com funciona aquesta agrupació de quatre parròquies?
Bueno, l'agrupació va néixer una mica... Arrel de, deu fer uns 10, 15 anys que vam començar en un barri doncs, que té molta identitat i uh-huh, parròquies molt properes. I també, és veritat, perquè doncs, la gent, les parròquies més s'empetitien a nivell de població, doncs es va començar a coordinar alguns serveis, és la catequesi, el tema de Càritas, i mica en mica hem anat trobant doncs, camins de treballar junts, i això va culminar una mica l'any 2014, que varen fer una assemblea interparroquial, en la qual, amb un treball d'uns mesos, doncs es va ja doncs consolidar aquest agrupament, avui dia en diem comunitat de parròquies, i que des de llavors, doncs, juntament amb Bellvitge, que és un altre lloc on hi ha un agrupament que funciona molt bé, doncs som els dos, potser els dos nuclis a Barcelona que hi ha parròquies doncs, que s'han agrupat i que tenen un treball realment avui dia totalment en conjunt.
En el seu cas, quina és la relació d'aquestes parròquies amb el barri?
Bé, la relació de les parròquies amb el barri, vam veure la necessitat, després de l'assemblea, de treballar amb comissions. Llavors, concretament, la comissió d'Església i Barri i d'Acció Social som les que, conjuntament amb el Pla Comunitari i la coordinadora d'entitats, participem amb els seus projectes, igual que ells participen amb els nostres.
Ens parlava d'aquesta acció social, de les parròquies.
Sí.
En què es basa aquesta acció social? Quins són els punts claus?
Bé, l'acció social es va veure amb la necessitat del barri. El barri es va empobrir, hi havia moltes persones soles, grans. És un barri amb el qual ha vingut molta gent d'altres països. I llavors, amb els despatxos, vam veure doncs, que ens venien moltes persones demanant ajuda. Llavors, la comissió, conjuntament amb Càritas, doncs, som els que fem l'acollida i fem l'acompanyament de totes les persones que els hi manquen tota mena de recursos.
A més, la Pepa, ho diem a micro tancat, em deia, jo formo part també de Càritas i m'encarrego de Càritas d'aquestes parròquies. S'ha notat la crisi, també?
Molt. Va ser necessari fer un despatx de Càritas al Poble Sec. Sí, perquè va ser aquells moments que el barri del Raval es va posar de moda, llavors les persones no tenien poder adquisitiu per poder pagar els pisos. Molts anaven fora de casa seva. Llavors, el barri més immediat i el Poble Sec, que sempre ha sigut un barri molt acollidor, era el més proper. Llavors van venir al Poble Sec. Llavors vam veure la necessitat extrema. Era molt, molt necessari. Llavors, parlant amb Càritas, en una reunió, no me'n recordo com era, doncs va ser quan es va decidir posar un despatx de Càritas que funciona a la parròquia de Santa Madrona.
A vegades, en diferents programes d'aquesta casa, tinc l'oportunitat de parlar amb polítics i els hi pregunto allò típic de si hem passat la crisi, no? Però m'agrada més preguntar-ho amb gent... Ells em diuen que sí, sempre, eh? Sí,
claro.
M'agrada més preguntar-ho a gent que viu la realitat social d'un barri. Hem passat la crisi?
És que jo ho sento molt, però els polítics no toquen de peus a terra, no van pels barris. Van als mercats el dia que els interessa per la campanya, però... No veuen la realitat.
També dèiem, ens acompanya en aquest estudi en Joan Ferreira, responsable de Santa Madrona, eh?
Sí.
Quina és tota la seva tasca? Perquè Déu-n'hi-do, em deien, és responsable de tot.
Ben de tot. Miri, m'ocupo de fer reparacions, de fer qualsevol xapussa, entre cometes, perquè necessitem... que això tiri endavant. Més que res, també tenim la gestió dels locals. Allà a Santa Madrona hi ha uns locals molt, molt macos i ens cuidem de que aquests locals tinguin una utilitat pública, un servei de cara al barri i també acollir a gent que ve estrangers, gent que necessiten una explicació de com és aquesta parròquia, i això és la meva tasca, passar pel·lícules.
De seguida tornem a parlar amb els rectors, però abans deixeu-me que li pregunti al Joan o a la Pepa, que ens acompanyen avui a l'estudi de Ràdio Estel, en aquest Més enllà de la parròquia. Què els hi va fer que tinguessin una implicació més enllà del normal, amb el que és una parròquia?
Aviam, el que a mi, per lo que la meva part, és que veiem que era necessari un cop de mà, simplement. Les parròquies avui un dia sobretot Santa Madrona, que és el que jo més conec, pues, se va envellint. Hi ha gent molt gran. Hi havia, per exemple, una brigada que s'ocupava de gent que s'ocupava de tota aquesta tasca que jo faig ara sol. S'han anat fent grans, es van anar morint. Bé, no queda cap d'aquella brigada que hi havia, que eren 5 o 6. I aleshores te dones de compte de que era necessari un ajut a aquell retorn, al retorn que hi ha a Santa Madrona, perquè sol, ell sol, seria impossible portar això.
D'aquella brigada els anomena, eh?
Sí, sí, d'aquella brigada, sí. Brigada les anomenaven perquè era gent que feia de tot, des de restauració d'imatges fins a paleta, fusters, en fi, eren 5 o 6 molt ben avinguts, i era un equip de treballadors molt ferm. Això ha anat desapareixent, això s'han donat compte de que, bueno, si no se tirava, es posava una mà seriosament, disposant d'hores i tal. I, a més, va arribar l'edat meva de jubilació i aleshores ja és jornada completa. I així estem.
Pepa, en el teu cas, qui és?
Jo és que ja fa molts anys venia del món del voluntariat. Llavors, dins de les parròquies, una mica com deia el Joan, s'està envellint la comunitat i la necessitat, sobretot, la necessitat d'ajudar. I, bueno, i també hi ha una cosa que és important, que des de la teva posició de cristiana transmetre l'Evangeli amb la teva... Sí, amb la teva manera de fer. Vull dir que...
Amb el teu exemple, una mica, també.
Sí, jo crec que la Pepa i en Joan, doncs, són bons exemples d'una realitat que hi ha al barri, d'unes parròquies que, amb totes les limitacions d'avui dia, doncs, s'han rejuvenit, si més no, a nivell de funcionament, no? Que hi ha molta gent implicada, això que ens comentàvem abans de les comissions de treball, de litúrgia, formació, església, barri, social, etc. Doncs hi ha un equip important de laics que estan treballant conjuntament. Hi ha el tema de la vinculació dels de parròquies que fa que, doncs, que tothom se senti de totes, o sigui, no tenim una parròquia, diguem-ne, personal, sinó que tots som una mica de totes, i que això es nota. No, hem de pensar sempre posar una mica... Pensar que això no és definitiu, que és un treball que s'ha de continuar fent, però doncs, avui dia, doncs, tant des del treball de voluntariat com també fins i tot amb les celebracions litúrgiques, algunes sense capellà, doncs, es poden celebrar, doncs, a cada parròquia, cada dia, doncs, amb molta normalitat, amb el compromís dels laics, no? I crec que és la tasca fonamental, no només per necessitat, sinó per opció, no? Que l'Església és de tots i tots tenim el nostre paper.
Com ens deia en Joan Cabot, un dels rectors d'aquestes parròquies del Poble Sec, amb el que avui estem parlant, totes les parròquies, totes quatre, s'impliquen a la vegada en el teixit del barri, s'impliquen entre elles. Tot això fa també que, d'alguna manera, es transmeti un esperit comunitari de celebració de la fe?
Doncs sí, certament, perquè no demanem als mossens, per entendre'ns la paraula clàssica, no demanem col·laboració, mira, tu podries fer això. No derivem, sinó que fem un equip. I els laics de les parròquies o de tot el Poble Sec, doncs tenen càrrecs importants, que assumeixen i ho fan. Per tant, això ho fem i veig que que està donant un resultat molt important.
Una mica el missatge dels papes, del Papa els darrers anys, també, eh?
Exactament.
La importància dels laics.
Fem una vida sinodal. Caminem junts. Caminem junts amb totes les coses que fem, no? Des de les catequesis, les preparacions de parelles matrimonials, les celebracions, doncs, de... quan hi ha, per exemple, doncs, moments importants al llarg de l'any, no? com per exemple, doncs, el fet que som gent gran i fem una celebració de la unció dels malalts. Ho fem tot a partir i amb els laics que tenen responsabilitats al mateix nivell que tenim tots els que tenim nosaltres. Això crec que és una cosa molt important. I volia fer una petita al·lusió, que abans s'ha parlat de la vinya de Bellvitge.
I tant.
Doncs el fundador de la vinya, el Josep Maria Panyella, va ser un dels que primer va arrencar, no?, la parròquia de Sant Pere Claver, i un dels que més va animar a que féssim tota aquesta col·laboració comuna entre totes les quatre, la comunitat parroquial o la comunitat cristiana que formem tots i repartíssim les tasques, les obligacions, les responsabilitats, tot.
Quan diuen que el món és un mocador on ens hi trobem tots, també ho és aquest estudi, a vegades, de Ràdio Estel i Déu-n'hi-do, ens hi trobem tots. Joan, ens comentava l'altre Joan, ens comentava també la Pepa, que les parròquies d'alguna manera s'estan envellint, no només les vostres, sinó les de Barcelona, les d'arreu, eh? Fins a quin punt és cert, això? I què cal fer-hi?
Que cert és una evidència. O sigui, que només falta veure doncs, els diumenges quan anem a missa, no? Però també és veritat que hi ha molts punts d'esperança, em sembla, amb una consciència que hem pres doncs, que hem de fer una tasca molt més de la base, molt més de formació de pares, per exemple, que a vegades doncs, ens havíem limitat a formar infants, i amb la formació d'infants no n'hi ha prou, no? Hem d'implicar les famílies, hem de també treballar en xarxa amb altres parròquies, a nivell de laics, a nivell de moviments, i amb això doncs, crec que estem també en Acció Catòlica, i amb altres moviments estem fent una bona feina de promoció de laics i de corresponsabilitzar-los. I bé, els números són els que són, però jo ho veig amb esperança i crec que l'Església no creixerà, no recobrarem potser números de fa anys, però sí que a nivell de compromís i a nivell d'incidència i a nivell de visibilitat crec que sí que anirem endavant, penso jo.
Una de les coses que fa que tinguem aquesta esperança, no?, en que creixi la joventut també a les parròquies de manera activa, és... abans em passava un programa, ho he dit això perquè la gent m'entengui la pregunta, de la Setmana Santa que celebrareu a les parròquies aquest 2019, i, per exemple, una d'elles és el Col·legi Verdaguer, eh?
No, bueno, això és un tema que una de les parròquies, la de Lourdes, estem d'obres fa uns mesos, sí. I durant aquests temps de les obres hi ha un acord amb l'escola pública Verdaguer del barri que ens ha deixat el gimnàs per poder fer la missa els diumenges. I és una mostra d'aquesta col·laboració amb entitats, no? Una escola pública que aparentment podria ser reàcia una cosa així, doncs en aquest barri que hi ha una bona relació entre tots, doncs ha sigut molt fàcil de que ens deixin un local els diumenges per poder fer la missa. I també parlant d'això de Setmana Santa, doncs veus en el programa doncs, que hi ha moltes celebracions que ja fem conjuntes, la Vetlla Pasqual o el Via Crucis o la repetició de Rams a la plaça central del barri. Vull dir que hem anat treballant també no només la relació entre parròquies, sinó també de fer moments de viure-ho la fe o moments importants fer-ho junts. I encara hi ha un altre tema molt important que el Joan Ferrer ens pot explicar, que és el de l'aplec de Santa Madrona, que és un acte que crec que mereix una mica de difusió perquè és molt expressiu de la voluntat de viure amb el barri i de fer festa junts també, no?
Pues, aquest aplec ho celebrem cada any, el quart diumenge de Pasqua. És el quart diumenge, oi, Joan?
Sí.
I ens juntem les quatre parròquies. És un acte que és obert a tothom. Fem activitats abans de la missa central, de la missa de migdia, que ho fem a l'ermita de Santa Madrona, que està sota del Palauet Albéniz, al costat mateix del Palau Nacional.
Preciós, eh?
Sí, i és una festa molt, molt, molt maca. Molt maca. En realitat, ens juntem, és l'acte que més gent reuneix de les quatre parròquies. I comença, pues, amb, bueno, està aquí, no?, un cercavila i tal, un esmorzar, es fa la missa i després es fan activitats i després hi ha un dinar de germanor fins a les 4 de la tarda, més o menys. A l'entorn és preciós. I dins del recinte aquell on està l'ermita, jo no sé si vostè coneix aquesta ermita, pues fes-te una escapada per allà.
Aniré. Perquè va... me l'estan posant molt maca. I he d'anar ara.
Sí, sí. Sí.
12 de maig.
Aquest any és el 12 de maig, el quart diumenge de Pasqua. I, bueno, hi passem un dia, de veritat, molt, molt agradable.
Una de les coses que m'agrada preguntar en aquest programa és, precisament, el nom del programa. Per tant, primer els laics. Per l'ajuda social, sempre cal anar més enllà de la parròquia?
Sí, jo crec que sí. L'ajuda social és molt àmplia i les necessitats molt. Perquè penseu que nosaltres, quan fem l'acollida als despatxos, acollim, vull dir, no hi ha cap mena d'exclusió, acollim a persones que acaben d'arribar. Per, vull dir, és tan àmplia i tan gran la necessitat que clar, vull dir, és necessari.
Pels rectors, a l'hora de transportar, de portar la fe, l'alegria de la fe a la gent, cal anar més enllà de la parròquia?
Sí, jo crec que la parròquia, doncs, és instrument, és un instrument que estem comprovant, doncs, amb aquesta conversa que es va adaptant als moments i als temps, i jo crec que sí que la fe, per viure-la i per comunicar-la, ho hem de fer molt, com diu el papa, també en sortida fora de la parròquia. La parròquia és molt important com a lloc, doncs, de formació, de crear comunitat, però la fe l'hem de viure al barri, evidentment, i amb el compromís, doncs, social, polític, de cadascú.
I potser hi ha una mostra important, que és el motiu de la festa major del barri. Hi ha la mostra d'entitats, que nosaltres cada any mirem, com totes les altres, formem més de 100 entitats que formem part, doncs, d'aquest conglomerat, i nosaltres anem, diguem-ne, donant a conèixer i fins i tot, doncs, distribuint. Hi ha hagut anys, no?, que hem distribuït, doncs, evangelis, la gent que venia, turistes, de barri, de no sé on, o altres coses, per demostrar-los tota aquesta col·laboració, aquesta entre parròquies, evangeli, anunci de l'evangeli, la joia de la fe, i tot això viure-ho amb les coses de cada dia.
Ja ve la difícil, eh? Em preguntava a l'inici del programa, i per això avui fèiem les entrevistes que fèiem, com fem una societat més justa i cohesionada entre tots? Com ho fem, això? En un segle XXI, on segueixen havent guerres, hi ha gent que segueix patint de fam, hi ha gent desnonada cada dia, com deia l'acció social, la Pepa.
Jo penso que la manera és la solidaritat, la fraternitat, l'amor, sobretot. I, bueno, i la denúncia, també, eh? La denúncia és important, perquè també tenim drets a denunciar les coses que no veiem bé. Cada vegades...
Sí, sí, ara les parròquies tenim la missió una mica de mostrar-nos com una mica modèliques, entre cometes, en una obertura a tothom, sense exclusions, a no fer capelletes, que és una cosa molt pròpia de les parròquies, no? I a sentir-nos, doncs, vinculats i treballant en xarxa amb les entitats veïnes, sense que el tema de la fe sigui una separació, una frontera, sinó que sigui el contrari, sigui un motiu més, doncs, per implicar-nos més en tots els temes.
Fan tots que sí amb el cap, ara. Joan Ferrer, responsable de Santa Madrona, Pep Alonso, de la Comissió d'Acció Social, Josep Ricari, Joan Calbot, rectors d'aquestes parròquies de Santa Madrona, Sant Salvador d'Horta, Sant Pere Clavé i Mare de Déu de Lourdes. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a Més Enllà de la Parròquia.
Moltes gràcies.
Fins la propera. I si vostès em volen acompanyar el proper dissabte Més Enllà de la Parròquia, ja ho saben, Ràdio Estel, a la una del migdia. Mentrestant, que passin una bona setmana. Salutacions cordials, com sempre, d'en Jordi Carretero, avui al control tècnic, de la Virgínia Espadalí, la responsable de producció, i de qui els ha parlat, Joan Trias. Adéu-siau.
BMO Advocats, assessorament jurídic global i integral. Som al carrer Balmes 171 de Barcelona. A BMO Advocats mantenim sempre el compromís d'una total transparència i una feina personalitzada i de proximitat amb el nostre client. Sempre informat, sempre actualitzat, sempre acompanyat. Troba'ns al 93 453 61 90 i a bmoabogados.es. BMO Advocats, perquè tu tries confiança.
El futur de la Terra està vinculat al canvi de les forces d'odi en forces de la caritat.
Pierre Teilhard de Chardin, religiós i filòsof.